Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que el bacallà va ser el peix dels pobres i els viatgers? Salat i assecat podia recórrer continents sense fer-se malbé. A les cuines catalanes es va convertir en protagonista de plats humils i saborosos. El bacallà és resistència, és enginy, és sabor antic.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia. El foc és l'origen de tot. Sense foc no hi ha cuina. Parlem de brases, parlem de caliu i parlem de llenya. Parlem d'escalfor, parlem de temperatures, parlem de com el foc transforma i dona caràcter i de com al voltant del foc sempre hi ha converses. Comencem! Podem tenir l'Òscar Gómez a punt per posar un restaurant més a la pàgina de la Fonda de Catalunya Ràdio. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, molt ben trobats.
Vinga, va, cap on anem avui? Ens quedem a Barcelona o marxem?
Avui ens quedem a Barcelona província, marxem de Barcelona cap i casal, perquè anem a Sant Feliu del Racó, a Castellà del Vallès, a un restaurant que es diu Mas Humbert.
Mas Humbert, ja m'explica'm això.
Doncs mira, Mas Humbert és un mas on en Lluís Calcina, la Llum Guitart i l'Aleix Calcina, Guitart, que són pare, mare, fill i esperit familiar, potser també són sants, però com familiar segur, fan cuina catalana tradicional, absolutament tradicional. És una casa, una finca, quadricentenària, quatre segles. Per tant, aquesta cuina tan tradicional se diu perfectament amb l'espai. Jo crec que la sala està en el que antigament devia ser on vivien els animals, per les dimensions i pel tipus de paret de pedra vista. I llavors, què podem dinar? Bueno, doncs mira, cuina com els àngels, per exemple, un rostit de pollastre amb prunes i orellanes. No es pot ser més català. Un conill rostit, molt bon empedrat, molt bona esqueixada. Atenció a la cocció de la mongeta del ganxet, que serveixen amb rosta de cansalada. Fan una mongeta del ganxet de les millors que he tastat mai. Fan canelons, quan és temporada fan escudella, fan macarrons, tenen un pa torrat espectacular per fer-te el pa amb tomàquet, i és una cuina que, si haguéssim de fer, diguéssim, el cliché de la cuina catalana, doncs potser en sortirien aquests plats. La gràcia és que la fan extraordinària.
Ara que em fas pensar en aquest pa torrat amb tomata, clar, avui en dia n'hi ha molt de restaurants que fan pa amb tomata, però clar, n'hi ha molts que pinten el pa amb tomata, i hauríem de començar a reivindicar el pa amb tomata de veritat, no?
El pa amb tomàquet, si no es refrega, no és pa amb tomàquet. És... no diré el que em ve, perquè si no el pobre Dani ens haurà de posar...
molts de pips, no? Però clar, Òscar, aquí, per exemple, nosaltres que ens hi fixem tant amb això, els italians, tu agafes un espagueti i el bulls mig minut més i et foten un escàndol. En canvi, m'agradaria saber quantes vegades ens han servit un pa amb tomata amb una tomata pintada i no ens hem ni queixat. És a dir, jo crec que aquí hem de fer alguna cosa, eh?
Sí, hauríem de defensar, sense ser essencialistes, però defensar la qualitat de les nostres elaboracions. En aquest cas, mira, a Mas Humbert, com que te'l fas tu, vull dir, porten el pa i et porten el tomàquet, i ja te'l tallaràs tu, refregaràs tu, posaràs el punt que t'agradi de sal, doncs és la manera de que segur que no sigui pintat a pinzell, que són aquests pans tomàquets de pinzell que, a veritat, són supertristos.
Va, doncs vinga, i a més del pa amb tomata, què de postres?
Doncs un flam casolà, perquè amb aquest menú que hem dit tan tradicional, jo crec que el seu és el flam casolà. És un flam casolà, en aquest sentit, no us diré que és aquest flam modern, gastronòmic, supercremós, és el típic flam casolà que menjàvem tots de petit.
Aquell que es menja amb forquilla i ganivet, no gairebé?
Sí, a veure, tampoc estem parlant del flam de quan érem petits, que eren flams d'aquells, el flam mandarín, que era de polvos. No, estem parlant de flam fet amb bou, però amb una forma de cuinar super tradicional de fa unes dècades. Està molt bo. A mi em sembla que és una gran manera d'acabar un àpat que has començat amb un rostit de pollastre amb prunes i després t'has fet una mongeta del ganxet. Doncs un flam, i em sembla que no es pot acabar millor.
Doncs entra al restaurant Mas Humbert del carrer Reverent Martí Roca, número 19 de Sant Feliu del Racó, a Castellà del Vallès, a la guia de la Fonda de Catalunya Ràdio. Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres una abraçada.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Jordi Fenoll, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, què hi fa un cuiner d'Elx a Barcelona muntant un restaurant amb un company grec?
Bueno, ja fa anys que estic aquí, a Barcelona, i bueno, fa uns 8-9 anys que m'assembla Estefanos. I quan em va parlar del projecte d'Entre Mans, bueno, va vindre cap amb ell, perquè, primer perquè és molt bon nano, és molt bon cuiner, i el projecte m'interessava. M'interessava perquè és això, no? Volem anar a l'arrel de la cuina mediterrània, volem portar plats que no coneguen, volem buscar coses que ens, no? Que ens uneixen a tot el riu de la mar mediterrània, i era un projecte que em venia molt de gust.
Avui som al restaurant Margarit, aquí en ple Poble Sec, que a més a més, mira, li he dit a l'Òscar Gómez que vingui cap aquí també avui per fer una mica de xip-xap aquí d'aquesta cuina mediterrània, podríem dir. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Avui estem d'excursió, eh?
Avui d'excursió, i avui no és una d'aquelles tertúlies curtetes que fem tu i jo, sinó que serà una mica més llargueta, perquè moltes vegades això, parlem molt, no? I es diu molt això de la fusió, no? I a vegades la fusió la tenim una mica, diguem-ne, allò esbiaixada, no?
Ui, la fusió és un tema, eh? És un tema d'obert a debat. A mi m'interessa molt la mescla i la fusió, depèn de com es faci, també, depèn de com es faci. No vull dir res, perquè encara hem de començar a mossegar i mastegar, i promet molt, però és un tema molt interessant.
És un tema molt interessant, que, Jordi, hi ha una cosa important amb això, que és, a més, vosaltres teniu un tipus de restaurant d'aquells que la cuina és de cara a la clientela. Aquí no hi ha ni allò que diuen ni trampa ni cartró.
Sí, sí, aquí no podem amagar res. De fet, és una cosa que ens agrada molt, que els clients veuen tot el procés del servei. Clar, n'hi ha moltes hores de preparació, però no podem amagar res, no hi ha trampes, no hi ha coses estranyes. I res, això respon a que l'Estefan sempre deia que el seu concepte era que volia que la gent se sentira com en casa, quan algú ve a casa i cuines per ell, l'estàs servint i estàs parlant amb ell. I és el que intentem estar en aquí, que la gent vinga, que s'ho passe bé, que venge, que parla amb nosaltres, que pregunte, que no que toque, però vamos, pràcticament, que veja tot el servei, i això també derriba molts mites, i a la gent l'ajuda a comprendre millor la professió, que també és molt, que és molt important també.
Ja fa més d'un any que teniu obert aquí en aquest restaurant. Teniu un concepte de cuina que a mi m'agrada molt, perquè és una barreja entre una cuina saludable que és molt apta per compartir. El concepte aquest de compartir agrada, no, a la gent?
Sí, jo crec que és molt graciós de veure que al final, quan vam de cultura mediterrània, sembla que és una cosa etèria, que no sap molt bé ningú el que és. No sé el que és, però sabem com se viu. Perquè quan vem una taula, que són quatre persones que venen de Dinamarca, no entenen el plat al mig i tots menjant el mateix plat, no? Algú agafa un... Que toquen a una per persona. Entonces se ponen el seu plat i menjen el seu plat. I quan ves algú que és d'aquí, o que és de Grècia, o que és de Turquia, o que és del Líban, o d'on siga, saben menjar el mateix plat. Llavors, això és que la cuina mediterrània, no sé què seria, o la cultura mediterrània, no, jo sé definir-la, però sé veure-la. Perquè la gent veus i veus com menja el mateix plat. I això és un xoc cultural a la gent del nord d'Europa que no acaben d'entendre el menjar el mateix plat que el que té al costat. I això ens fa molta gràcia.
Vosaltres, amb aquest toc que teniu, diguem-ne, d'aquest punt de la cuina grega, aquí aquesta cuina saludable, aquesta cuina d'oli d'oliva, de fruits secs, no? de làctics, no? Que, a més, és una cuina molt golosa, no?
Jo crec que sí. Jo crec que a vegades passa que quan estàs acostumat tot estàs menjant moltes coses no saludables, que te dan de sucre, sembla que és molt golós, i és el contrari, quan menges amb fruits secs, menges la mel, que és tan bona, que l'oli d'oliva, que és tan bo, i tot és com molt de gust, les digestions són més fàcils, les taules s'allarguen amb la conversa. Jo crec que sí, que és molt golós i és molt fàcil de menjar. És molt gustosa i molt fàcil de menjar.
Mira, ara veig que tenim l'Estefanos aquí. Estefanos, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal? Com esteu?
Escolta, què és el que et va portar cap a Barcelona a cuinar?
La cuina mediterrània en general. Hablaré castellano, no... Vale. ¿Qué aporta la cocina mediterránea aquí en Barcelona? A ver, la cocina mediterránea es todo, ¿no? Es como la cocina de nuestra casa, de nuestra infancia, que es una cocina que poco a poco creo que se va perdiendo. Es lo que estamos intentando aquí hacer en Margarit, recuperar recetas de antiguas o lo que comíamos antes. No queremos ponerlo en la moda, porque no es una moda, es lo de siempre. Es como lo que los recuerdos tengo yo, los tenía Jordi, los tenía un tío en Italia... Los tenía un tío en Marsella, en Francia, en el sur de Francia. Es una cosa única, creo.
Y tú llegaste aquí y te quedaste. ¿Por qué te quedaste?
Porque me sentí como en casa. Con la gente, el clima es igual. Hay la humedad que tengo en mi ciudad, hay el calor que tengo en mi ciudad. No llueve mucho, tengo la playa media hora, tengo la montaña media hora. Es algo que me gusta, como... No era el cambio radical, no me fui a vivir a Londres, por ejemplo, por eso.
Doncs vinga, comencem a tastar cosetes, perquè de ben segur que això de fer un programa mentre anem menjant no ho fem gaire sovint, això, Òscar?
Ho hauríem de fer més, i encara no ho hem fet, imagina't les ganes que tinc.
Doncs saps quin és el que tenim un problema? Que en Dani li haurem de portar Carmanyola.
Ostres, una salutació i una abraçada gran des d'aquí en Dani. Dani, t'estimem.
Començarem amb un petit aperitiu que es diu mussabara, que vindria a ser una mena de hummus una mica més refinat.
Y seguimos con el taramás, con unos mejillones en escabeche y un pepino picadito por encima.
Continuem amb li diem acra, que significa extrem en grec, perquè servim una corbai que el tenim macerant en fullet de figuera, i servim a mig plat va amb una salsa típica grega, que és el lado lemono, i a una altra mitja, diguem, un refegit de nyora, pinyons i ai, molt típic del Vall Vinalopó, País Valencià.
El siguiente plato es un atún en crudo, con un tomate aliñado, con albahaca, orégano y bastante aceite, sal y pimienta, hojas de alcapara en crudo y unas migas del pan crujiente.
El següent plat és una albergina que fem a la brasa sobre la tirocafteri, que és una barreja de iogurt i feta. Pintem sobre la albergina amb una barreja de harissa i mel, i per sobre julivert, menta, pistachos i flor d'all.
Seguimos con el orzo, un orzo meloso. Orzo es una pasta de sémola, con unas gambas a la brasa marinadas en garum.
I acabarem els salats amb un plat palestí, que és el coi de xai, que el tenim macerant en taronja, sucre i sal. El rentem, hem passat 24 hores, i bullim amb patata pastenaga, sumac, i quan està ben tendre, reduïm, lliguem amb mantequilla i servim amb herbes fresques i iogurt.
Vale, pasamos a los postres. Seguimos con la tulumba, que es una pasta hecha al horno y luego bañada en un almíbar, con una crema de azafrán y pistachos.
I també tenim el pou de neu, que vindria a ser una mena de dient que és un caquigori mediterrani, perquè sota el plat fiquem, en el fons del plat millor dit, fiquem una figa amb un oli de figuera, un xarop de magrana i un granissat de farigola, romaní, taronja, llimona i menta, i acabem amb unes herbes fresques com l'anet i la menta.
Doncs vinga, cullera, forquilla i ganivet. I després d'un hora i escaig, Òscar Gómez, et veig uns ullets.
Són els ulls de la felicitat. Hem dinat molt bé. Pep, molt bé.
Avui fem una crònica d'aquelles que dius, avui la fas fresca, eh? Aquí no hi ha guió, eh? Perquè aquest humus, mira que d'humus n'hi ha, eh? Però...
Sí, és una crònica fresca sense guió, em fa una mica de por, però alhora em deixo emportar per l'entusiasme. És veritat, és un humus lleuger, un punt més refinat que el que acostumem a trobar. Ens han servit a més al costat amb un formatge grec fantàstic, unes olives de Kalamata. Ens han deixat tastar l'oli grec que porten de 30 quilòmetres o 50 quilòmetres de Patras, de la ciutat originària. No sé, la veritat és que és una forma de començar fantàstica. I després, quan ens han portat aquests musclos escabetxats, meravellosament escabetxats, cuits amb un punt de carnositat fantàstica, amb el cogombre, doncs tenim molt de recorregut amb els escabetxos. Hi ha molt camp per córrer encara per treure partit d'aquesta elaboració fantàstica.
I és d'agrair, per exemple, que la gent se'n recordi que hi ha vida més enllà del ceviche i que podem agafar corballs, macerar-los, posar-los diferents amaniments, però sobretot allò, salses elaborades amb bon oli d'oliva verge extra.
Sí, la veritat és que el plat del corball és un dels que més m'ha fet frisar, perquè en aquest mateix plat tenir aquestes dues interpretacions que alhora estan també combinades. Mira, parlàvem abans del tema de què és fer fusió, que no, el que està molt bé és no forçar les coses i tenir aquest llenguatge, aquesta semàntica mediterrània, on des dels dos extrems treballes amb el corball, que a més el punt de macerar un figuera amb fulla de figuera és meravellós, i el plat és fantàstic perquè conviuen molt bé, s'entenen molt bé i a més són sabors que nosaltres com a catalans també els reconeixem, tot i que estiguin, diguéssim, amb un matís d'altres cuines, són els nostres sabors també.
Hi ha una cosa, i és que la tonyina i la tomata, ara a l'estiu, que ara ja s'està acabant l'estiu, però a l'estiu que tenim bones tomates, és un plat assegurat d'aquells de xucapà.
Aquest és fantàstic, i deixa'm el detall de la fulla de la
tàpera.
De la tàpera, que no l'havia tastat mai amb fulla, i és meravellós, és carnós, sembla una mica, perquè ens entenguem, la carnositat que tenen algunes algues, aquest punt de tendrum sucós, va fantàstic. El plat, bueno, és estiu pur, és ben bé el que dius, és l'estiu posat al plat.
Hi ha una cosa que són els sabors de la infantesa, cadascú tenim uns sabors de la memòria i aquesta albergínia és una delícia.
Sí, sí, perquè mira que nosaltres l'albergínia escalivada, doncs aquest sí que la tenim tots ficats a la vena del paladar, però clar, amb aquests sabors que són de la infantesa d'un cuiner grec i d'un cuiner del País Valencià, amb aquesta barreja de salses, la veritat que és un plat supergolafre, perquè a més té un punt picantó que arrodoneix tot, aquesta melositat de l'albergínia amb el punt picantó, i una cosa que m'agradava ja, aquestes alçades, quan hem tastat aquest plat, tots els plats són molt diferents uns dels altres, que és un dels problemes que pots tenir quan vas a fer un tast en un restaurant de cuina més o menys, diguem-ne, ètnica, però no sé si és la paraula adequada, però perquè ens entenguem, i que hi hagi com una certa monotonia en aquí, no, perquè com que piquen d'aquí i d'allà de tot el Mediterrani, en realitat hi ha una diversitat de sabors meravellosa.
Hi ha una cosa important amb això, que moltes vegades en un tipus doncs, de restaurant, el fet de que tractis una mena de pasta com si sigués un arròs, no? I això ja ho fan a llocs, diguem-ne, com per exemple l'Alguer, i aquí amb aquesta pasta, amb aquest ordi, no? És una delícia.
És una delícia. A més, ells el tracten una mica com si fos un risotto, però no, perquè en comptes de mantecar amb mantega, no, manteca, el que fan és posar-li herbes fresques, moltes herbes fresques aromàtiques, amb la qual queda molt més lleuger i alhora d'una potència aromàtica sensacional. És un plat d'aquests de cullera, mira, que també fa molt d'estiu, tot i que és un plat de cullera que es menja calent, però d'alguna manera és molt d'estiu.
Coll de xai, traca i mocador, eh?
Aquí ja t'he vist que els ullets els feies tu, que és un dels teus grans talls preferits, meravellós el coll de xai, combinat amb iogurt. iogurt grec de veritat, que el porten de Grècia, no aquest que tenim nosaltres als lineals, que els grecs, no diré les paraules que diuen del nostre iogurt grec.
Que... Jo crec que s'enfaden més uns grecs amb un iogurt grec nostre que no pas un italià quan trenques espaguetis.
Exacte, o un valencià quan fas arròs amb coses. I tenen raó, perquè en realitat un producte tan pur i tan senzill de fer bé com és un iogurt, senzill en el sentit de que és voler-ho fer bé, i no deixar-se anar per la rentabilitat industrial, que diguéssim maltractem el nom del iogurt grec amb la preparació industrial que tenim nosaltres aquí a casa, com a grec jo crec que també m'enfadaria.
Escolta, arriben les postres i entre la cremositat i podríem dir la sublimació del postre amb aquesta mena de neu,
Aquesta crema de safrà amb la massa fregida, passada pel forn, però que té aquest punt una mica xurro, fartó, no sé com dir-ho, està en aquest punt. I la crema de safrà meravellosa, les flors ballant, claqué dintre el paladar. Pep, me'n poso cursi, però és que em porta el plat cap a aquesta forma d'expressar-me, perquè m'ha fet molt feliç aquest postre.
Doncs escolta'm, el Margarit, un bon restaurant per entrar dins la nostra guia de restaurants de la Fonda, no?
Bueno, jo ara mateix el posaria a l'epígraf imprescindibles.
Imprescindibles. Que escolteu, Estefano, Jordi, a mi m'heu d'explicar una cosa, perquè avui que fem aquesta crònica, de fet és la primera crònica de restaurants que fem in situ, tenim aquí, jo no sé si és el Sant Pancraci o què és, que tenim aquí uns sants.
Tenemos dos, bueno, tres santos. Uno es el santo de mi pueblo, que se llama Jaralambos. El otro es el protector, el de los cocineros, digamos, que es el Enfrósinos. Y el otro viene de Argentina y se llama Maradona.
Sí, tú eres muy futbolero, ¿no, Estefanos?
Sí, nos encanta el fútbol. A mí, desde muy pequeño hasta... soy un apasionado de fútbol.
¿Y en Messi qué?
Al Messi... ya... Le pondré una fotito también al Messi también.
Estefanos, si no haguessis muntat aquest projecte tan personal amb aquesta cuina, amb aquests tocs, diguem-ne, entre aquí i allà, entre Catalunya i Grècia, però una cuina molt personal, què haguessis fet? Perquè, clar, un moltes vegades, un cuiner o una cuinera, a vegades quan crea... patim de copiar, no? I aquí te'n dones compte que hi ha una cuina certament bastant ortodoxa amb petits tocs, amb petites clocades, no? Què haguessis fet si no haguessis pogut muntar el Margarit?
La verdad que no sé que... Buena pregunta, pero la verdad que no sé què haria, no sé.
Escolta, si venen aquí els teus familiars a menjar... ¿Qué te dicen?
Ha venido mi madre y es una mujer que nunca sale de casa a comer, no está acostumbrada a ir a sitios a comer, y vino y se emocionó. Y esto es importante, es muy importante.
I ara que tens en Jordi aquí al costat, que feu aquest tàndem tan espectacular, et mires dels ulls d'aquest home que fa un pan més que tu, i què li dius?
Jordi... Jordi, bueno, estoy agradecido lo primero porque está aquí desde el primer día, desde cuando empezamos a hacer las obras y aquí sigue.
Estefano, Jordi, moltes gràcies i que segueixi aquest Margarit amb aquesta proposta culinària tan espectacular.
Bé, moltes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies per venir i muy agradecido, la verdad.
Escolta, si hem de posar una música de fons, quin seria la teva música primordial?
Ostres,
pensa que a Catalunya Ràdio tenim en Xavi Salvà, que música grega és un fenomen, no?
Vale, o sea, yo podría algo de Mikis Theodorakis, que es alguien muy reconocido en Grecia y mundialmente, o Nana Mouskouri también, que son actores que son muy conocidos. Alguno de ellos creo que encaja bastante.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I des de Grècia ens n'anem cap a Girona a parlar amb el periodista Salvador García Arbós del Porró. Escolta, Salvador, com és la idea d'escriure un llibre dedicat exclusivament al porró?
Bueno, n'és de moltes maneres. Primer, un dia amb una colla d'amics a La Pelosa vam començar a parlar del porró, hi havia en Josep Maria i Joan Rosa del Museu del Joguet, vam començar a animar i sobretot vam dir què era el porró i que amb el porró no s'hi juga. I a partir d'aquí, en Josep Maria diu, per què no em fas una xerrada al Museu del Joguet? I va començar el Museu del Joguet. En paral·lel, ve un dia l'Eloi Madrià i l'Àngel Madrià en diuen, i per què no fem una xerrada de beure galet a la fira del tap de suro de Cassà de la Selva? I en paral·lel vaig anar a Calella, i a Calella va venir la Montserrat Serra Arenas, Montse Serra Arenas, editora de Vivo, i allà va començar tot. Diu, per què no fem un llibre? Doncs ja està.
Fem un llibre. Un llibre que, a més, té una fesomia curiosa. Són aquests llibres petits que et pots llegir allò amb un parell d'hores, amb la tranquil·litat de tenir-lo a l'espona del llit, allà a la taula, al sofà, i d'agafar-lo, no? Moltes vegades busquem llibres molt grossos i això, i va bé, això, fer aquests monogràfics d'un producte com el...
Molt, sí. Va bé perquè te'l pots emportar tot d'arreu. El format aquest de plaqueta que en diu la Montse està molt bé, però és que, a més, està pensat com si fos un manifest, és a dir, tu te l'emportes i sempre el pots consultar perquè no és aquell, tal com dius tu, no és una bèstia de llibre, com això que hi ha aquí darrere, que l'has de posar aquí sobre, pes en quilos, en canvi aquest el pots emportar a qualsevol lloc, i és manejable, i és un resum molt exhaustiu, per tant és un manifest, o com si fos un evangeli, parlant del porró.
Escolta, què t'ha mogut més a l'hora d'escriure aquest llibre del porró? La nostàlgia, la curiositat o la necessitat de preservar una tradició que sembla que el porró no tingui, diguem-ne, el seu lloc en aquests restaurants que li podem dir d'alta cuina o així?
És poder el mateix, però tot diferent. És una reivindicació. És una reivindicació d'un objecte que és preciós, que és de disseny perfecte, que és comparable a la cafetera de Bialetti que tenim aquí darrere o el citrell d'en Marquina, i dius, per què? Si reivindiquem aquells objectes tan sols per fer bonic, doncs aquell és tan perfecte. O sigui, és la sofisticació del beure galet, és la transparència. Però és que, a més, és una reivindicació allò col·lectiu, a l'antiindividualisme. Estem en un moment individual. La copa acaba sent un objecte individual, d'acord, que va molt bé per beure vi, per degustar-li, tot això. Però el porró no és el meu porró, ni el teu porró, és el nostre porró. I això és aquesta reivindicació de modernitat, de dir, escolteu, o remem tots al mateix costat o no ens en sortirem. A part de tot, m'hi fixa-t'hi bé, és un objecte net. És ecològic, no deixa residus. Tot és aquí, tot és nostre. No hem de rentar-lo, només hem de passar a esbandir-lo amb una mica d'aigua i l'aigua que queda la tirem al test. Llavors, m'ha mogut totes aquestes coses. Tenim un objecte del passat que no ens anem d'avergonyir. Perquè...
Escolta, tu, quan comences a investigar sobre el porró, tot i que tu, Diana, ja eres consumidor de porró, hi ha alguna cosa que és el que et va remoure més la consciència? El seu origen, la seva evolució...
Una de les coses que més em van moure és, després de llegir Joan Amades, que és per aquí darrere, Joan Amades, no aquesta cosa tan grossa que hi ha aquí darrere vermella, sinó un llibre que va fer sobre el porró, veus que diu coses molt i molt interessants de l'origen del porró, que només pot ser català, que és una cosa que neix a la indústria del vidre, que neix entre, posem-hi, Barcelona, Mataró, Vimbodí, que són zones o voltant de zones de vins. Després, i començo per aquí, i veus que tens això. L'altra cosa que em mou és veure que el porró l'estaven ridiculitzant, sortia a llocs que l'havien ridiculitzat. Quan neix aquesta casa... un senyor, que no me recordo com es diu, que surt el llibre, que era, de fet, el president de Ràdio Televisió en Espanyola, diu que per què volen fer una tele pública? Per què? Perquè volen ensenyar un mitjà públic? Per què volen ensenyar a veure porró als catalans? Home, Bueno, escolta'm, les teles serveixen absolutament per tot, per fer programes d'antropologia i per algun dia, doncs, per parlar de literatura i també per explicar què és la física quàntica. Perquè molta gent no ho sap i poder seria important que tothom sabés una mica què és això, perquè s'han fet moltes pel·lícules.
Escolta'm, el curro és un objecte humil, tal com dius, de vidre, però també carregat de significat. Hi ha algun simbolisme dels que no coneixies? Perquè, clar, també és veritat de que moltes vegades se l'ha titllat d'un element de mida fàl·lic.
Hi ha gent que diu que és fàl·lic, però, a veure, què és la cosa que més em va sorprès del porró? Sabeu què és? Miró, Matís, Diego Rivera, Dalí, Picasso, parlen del porró, pinten el porró, s'obsessionen per el porró, li veuen una virgueria amb el porró. Llavors dius, a veure, el taller d'en Miró, si aneu, veureu que té un porró allà que tacat perquè el feia servir, perquè és l'única manera que pots tenir un per anar bevent amb porró i no el mor, perquè es fa servir un got i pot caure gotes a dins. Aquí no té cap real tapes, pum. A veure, si un personatge com en Picasso va fer no sé quantes obres amb el porró, vol dir alguna cosa. O sigui, nosaltres ens hem d'avergonyir del porró quan en Picasso l'està reivindicant. I veus que han fet unes obres espectaculars al voltant del porró. I dius, bueno... A més, veus l'obra de Vialetti, Alfonso Vialetti, veus allò, veus el porró, i els poses de costat. I dius, ostres, però si són dos objectes meravellosos.
Imagina't que el porrons l'haguessin descobert, per exemple, els francesos. Estaria al Museu del Louvre, no?
Exacte. Carai. I si fossin els italians encara seria pitjor. Exactament això. És a dir, mira, ara que dius això, hi ha una cafetera que es diu, que és la Chemex, ja la coneix tothom, que és per fer cafès de filtre, que el tenen al MoMA de Nova York. Aquesta cafetera també és el MoMA de Nova York. Hi ha tota una sèrie d'objectes, però el porró també hi hauria de ser-hi. Què és el porró? És la versió més sofisticada per veure galet, perquè veure galet s'ha fet sempre. Hi ha les botes aquelles de pell que probablement van ser els primers objectes per veure una mica higiènics per compartir beguda. I a més eren segurs perquè podien caure a terra. Llavors tens la bota però és que donava gust, en canvi el porró ja deixa de donar gust. Per tant, nosaltres fem una versió sofisticada. Fixa't, tenim aquest porró, això és una carbassa, això pot ser una canya, i això d'aquí és una banya, i la banya és molt semblant a un objecte ritual que tenien els romans, i si un dia aneu a fer un vol per aquí a Herculano, veureu que hi ha un fresc i es veu aquest ritorn, i que hi ha un senyor que estava ben amb ritorn a galeta així. Molta gent havia begut en banyes d'aquestes, i està documentat en moltes cultures europees. Ara no me'n recordo. Se'n sembla que és a casa Matlle, que n'hi ha algun allà exposat. Llavors, ho juntem tot. La carbassa, la canya i això. I ja tenim un objecte Frankenstein que pot fer mal d'ulls, però quan arriba un dissenyador, una persona amb molt de gust, fa això. I això és aquest, concretament aquest, és un bufat, és un porró bufat, i deu tenir 70 o 80 anys aquest.
Déu-n'hi-do. Escolta, Salvador, tots els porrons són iguals?
No.
A veure, va, explica't, doncs.
Home, tots els porrons són iguals, perquè ara t'ensenyaria tots aquests porrons que hi ha aquí, i veuràs que hi ha el model Vimbodí, hi ha aquest model que és més de Barcelona, aquest model d'aquí és el clàssic, el que veiem sempre, aquest, concretament aquest, que és el model més Barcelona-Mataró, que és el que coneixem a tot Catalunya, però hi ha una cosa que m'agrada del model Vimbodí, que a més té aquest que el pots portar així i l'enganxes molt bé.
Clar, ja veig que té una miqueta...
Sí, clar, no? Exacte.
Com que avui també això ho gravem, sobretot en vídeo, perquè puguem fer uns bons reels
per la càmera del fons.
Veus? Mira.
Aquest és el porró que em van donar aquí el Firagós de Valls, que em van nomenar ambaixador del porró, és una meravella de porró, i aquest m'agrada per això. Llavors, perquè el fots agafar així, i a més aquest, i ara aquí vull parlar d'una persona molt important en el món del porró. Aquest porró està calibrat de la punta. Hi ha un senyor que es diu Josep Maria Rovira, de la Cambra de Comerç de Valls, que per mi és el personatge de Catalunya que més en sap de porrons. que ha fet una recerca espectacular dels porrons i va editar un llibre que és que es diu De Poblet a Nova York, que és la història del porró. I allà, si algú vol saber història, ha de llegir aquest llibre. El meu és una reivindicació del porró i jo faig una mena d'història de Catalunya moderna, una mena de repàs de la societat actual a través del porró. I ell fa la història del porró. Per què dic això? Per exemple, jo parlo del porró i del Barça. És a dir, primer dit, es va fer servir el porró com a eina d'arma política per atacar a Catalunya, perquè tenia a Catalunya la formació de TV3. El porró, durant una època, i poder estar passant el mateix ara, a l'època en què els presidents del Barça anaven a dit, que a vegades ho sembla ara també, perquè veus que tots són de la mateixa colla, es deia que es passaven el porró. En frens de carreres, en Montal i tot això, i es passaven el porró. Hi ha una i parlo d'això, del Barça i el porró. Parlo del porró a les tavernes, parlo del porró a la literatura, parlo del porró de totes aquestes coses, i parlo del porró a l'art, i de les versions que se n'han fet, i de les visions que en pot tenir la gent. Josep Maria Rovira fa una història del porró i magnífica, impressionant, t'explica què passa tot Catalunya al voltant del porró. Jo crec que, o sigui, són dos llibres que es complementen. Jo el seu li dic que és l'Antic Testament i el meu és una mica el Nou Testament.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això. És, primer de tot, que el porró és molt ergonòmic, més que fins i tot les copes.
Molt més, sí senyor, no. Sí senyor.
I després, això sí que hi ha una cosa que potser és el més antidemocràtic del porró, que és el bec, el top gros o el top petit, més fi o així. Perquè això és una d'aquelles coses que les taules és el que fa que n'hi hagin dos o tres porrons, no?
Bueno, mira, jo diré una cosa. Si ens hem d'agafar el porró seriosament com un objecte per beure, els forats han de ser petits i calibrats, perquè és l'única manera que podem tenir per tastar bé, per deglutir bé i perquè no baixi. Perquè si raja molt, t'acabaràs ofegant. Si raja lo just, tens temps de paladejar i de saber què estàs bevent, perquè si tens molta set, el millor que begues és un got d'aigua. Si t'has d'espassar una mica la set, però si has de beure vi, i per exemple, sobretot un vi, per exemple, aquest vi. Però imagina que aquest vi, en lloc de ser aquest, és el mateix, però un ancestral, d'aquí de, per exemple, pot ser un ancestral d'aquí les Alberes o pot ser un ancestral d'aquí la zona del Garraf, que n'hi ha de boníssims. Doncs aquesta mica de gas en porró funciona molt bé. I ara perquè ja hem entrat una època doncs una mica punyetera per les temperatures, no? Però quan fa un temps fresc, estem a fora amb una taula parada, fa una mica de caloret, i tenim porró fresc, i tenim una mica doncs una mica d'un escumós xulo d'aquest país, allò fresc, una mica fruitat abans d'arribar, abans de començar a dinar, tens allò allà, és una oferta que fas, una benvinguda a la gent, i quan ho veus dius, sí senyor, fantàstic, això em refresca. Però ha de ser per refrescar, no pas per espassar la set. Perquè la gràcia del porró és que també es veu menys. A part de compartir, a part de ser més higiènic, és que veus menys.
Clar, aquí hi ha una cosa important, i és que, per exemple, el porró fa una feina que fas, per exemple, en els grans vins, quan vols fer allò de traspassar el vi de l'ampolla al decantador, que és que l'oxigenació del...
Sí, senyor. És un gran decantador. És que si algú no vol beure en porró, el porró tinc a la taula. Jo ho entenc que vols veure en copa, doncs agafes i serveixes. No passa res. I el temps és fantàstic. I és preciós.
Clar. Una altra cosa important amb això és que, mira, això ho he vist jo en un restaurant a Josa del Cadí, Cal Amador, que cuinen una cuina catalana espectacular, i és que fan aquest divertimento, podríem dir, en el qual congelen el porró, la meitat del porró, en el qual aquell gel que envolta el porró et serveix precisament a l'estiu, als dies de calor, per mantenir aquesta temperatura.
Doncs això és una gran idea, m'encanta, és una superidea. O sigui, com allò que fan amb les cerveses segons quins bars, no?
Exacte.
Doncs ho trobo fantàstic. Hi ha un lloc a Barcelona que, a més, és històric, que també en parla el senyor Pla, i, bueno, jo hi havia anat, que és molt com feia Parlament, és Can Soler de la Barceloneta, que tenen els porrons amb grans geleres, amb grans cubiteres. I això és sensacional, i te'l porten al vi blanc allà.
Home, hi ha algun porró que és més, diguem-ne, només allò per fer bonic, perquè tu i jo que compartim una amistat amb Josep Zuccarat, el director de la revista Arrels, aquella foto que té a casa seva amb aquells porrons allà, aquell hostal de carretera, que et deuen fer, deuen ser com un Jeroboam, allò, eh?
Allò era una bèstia. Jo sempre recordo d'allà, dels tres porrons quan hi havíem anat, en casa, que el primer que em deia el meu pare, diu, no els toquis! Diu, perquè si el trenques ens el faran pagar. I sempre la mainada ens deia, i em sembla que era el seu pare que m'ho recordava, dius, no els toqueu! Que si la mainada, esclar, la mainada volia agafar, per allò passava amb Jeroboam, o més, o amb Matusalem, no sé el que era allò.
Escolta, Salvador, tu que has estudiat el porró, quin és el document més antic que en tenim constància? De quina època podia dir que és el porró?
Ara tenim un problema aquí. Aquí tenim, un, la menció més antiga del porró és una obra d'en Jacme Roig que es diu L'Espill, que és un llibre del 1415. Ara bé, de la mateixa IPRO parla del porró, però nosaltres no sabem si és de vidre, si és de fang, a què li diuen porró. Bé, sabem una cosa, que, no sé si l'has vist, a Poblet hi ha un porró més o menys petitot, com un que ensenyaré ara.
Bueno, sí, aquí en tens... Sí, agafa-ho. Aquí en tens 2, 4, 6 porrons. Clar, aquest sembla que sigui el de beure el moscatell. Aquest porta
sí,
a molts...
És un de nens, sí. Aquest és del Palau del Vidre de Catalunya Nord. Aquest és barceloní. O sigui, aquí tenim els tres porrons, per dir-ho així. El sud de Catalunya, el centre i el nord. Això és Catalunya Nord. I aquest me'l van regalar, és del Palau del Vidre, me'l va regalar l'Eric Forcada. I aquest és fantàstic. I aquest, bueno, és una mica diferent, però jo penso que el porró de Poblet, que és de vidre, que és una meravella, era un objecte...
Per venir?
No.
Gairebé?
Tu no recordes els metges abans que... Esclar, encara no hi havia els biberons, aquells que fan servir els cuiners. Moltes vegades feien servir aquestes coses per curar com objecte de, com a per tirar, no com un citrell, sinó per tirar aigua oxigenada, per tirar esprit de vi a sobre les ferides.
Clar, el porró, diguem-ne, fa la mateixa feina que pot arribar a fer la bota, no?
Sí.
Que això sí que és més, diguem-ne, de la part, diguem-ne, de la península ibèrica, que aquí la bota no ha tingut gaire adeptes, no?
Bueno, jo, això no ho sé perquè jo m'hi he vist de botes. Jo crec que alguna... No. Bueno, jo diria que no n'he vist, però potser no, perquè aquí teníem porrons vestits que ja feien anticops. Perquè diu, la bota anava bé pel cop, sí, però aquí tenim una cosa, som una mica bocafins. Perquè amb el porró no tens gustos i a la bota, com tu saps molt bé, fan una mica d'olor i deien, no hi posis gas, no hi posis Coca-Cola, no hi posis aigua, estava prohibit tot. Però el vi feia aquell olor. En canvi, el porró, hi ha porrons grossos, que en diuen porrones. Vull dir una cosa perquè irà molt bé. Vull recomanar la part final del Vinceum, on tenen una porrona, porrona, porrona. I ara direu, què vol dir que pots?
Clar, això, què vol dir això, ja?
Porrona era, segons quins llocs del país, és un porró molt gros. I allà el tenen. Porrona és un porró molt gros i pot ser vestit. I allà aquell porró tan gros és vestit. I tres, el porró de broc gros recte, també en diem porrona, doncs és el que tenen allà. Doncs la porrona vestida és el que feien servir a pagès, alguns barcos i algunes coses així. Hi ha fotos de roses, de pescadors de roses dels anys 50, que se'ls veu tots fotografiats, tota la tripulació, i bevent en porró, i un porró de 2 o 3 litres.
Ara ens parlaves, per exemple, que clar, la gran majoria dels porrons són de vidre, també és veritat que n'hi ha, diguem-ne, de ceràmica.
Però no és porró perquè no és transparent.
Clar.
La és molt maco, però la gràcia del porró és la transparència. Esclar, veus el que hi ha dins. I això és, jo crec que és molt important veure el que hi ha dins, aquesta transparència. Jo no t'enganyo. Aquí hi ha vi negre, aquí hi ha vi blanc, aquí hi ha cava, aquí hi ha orxata, perquè el senyor Vigas Luna hi posava orxata, tela marinera.
Hi ha una cosa important amb això que dèiem ara. Clar, també tenim el Canti, que no sé si després d'aquest manifest que has fet del Porró hi haurà el manifest del Canti. No sé si tenim el Canti que el Porró.
Sí, el Canti m'enamora molt, però el Canti té una màgia molt important. Abans he dit física quàntica, no cal parlar de física quàntica, però el Canti serveix per explicar la termodinàmica i ens podria servir per explicar coses, efectes molt dolents que poden haver del canvi climàtic. Ara, imagina't, estic anant... El Canti és important com a objecte per beure aigua. El broc ha de ser gros perquè el que necessites és que ragi aigua, que refresqui i que ragi bé i que puguis engolir per espassar la set. És que el Canti explica aquest principi que és, ha de ser d'un material determinat que ha de ser de fang, és l'únic material que ha de ser de terrissa, que el pots posar al sol perquè tu saps que posat al sol, el Canti, si mulles la superfície, el sol t'evapora una quantitat, l'evaporar un gram d'aigua roba quilocalories. I aquestes quilocalories que roba per evaporar, necessaris per evaporar aquest gram d'aigua, el que fan és refredar l'aigua de dins. I això és un efecte... Esclar, això se sap des de fa milers d'anys.
Va, això, per exemple, ja ho saben també els canaris, que tenen aquella andròmina que serveix per dues coses. Una, per anar decantant l'aigua que tenen, diguem-ne, de forma natural.
Exacte.
I l'altra, per refredar-la.
És que és això, és que és exactament això. I el Canti i el Porró són... El problema del Canti és que pesa molt, pesa molt. Però podries tenir un efecte Canti, bàsicament, després per posar-la dins de gots i coses així, perquè és per espassar la set, vull dir que estem passant d'una altra, parlant d'una altra cosa.
Hi ha alguna altra cultura, diguem-ne, gastronòmica d'algun lloc del món que tinguin un equivalent al porró nostre català?
No, pots trobar coses, per exemple, com el porró així, no. El que sí que sabem és que on hi havia hagut relació amb catalans, hi ha porrons. Hem trobat porrons a Gènova, en parla molt bé el senyor Amades. També busques i a vegades hem trobat alguna cosa al porró argentí, que és una cosa més estreta, i hem trobat coses, però sempre hi ha hagut una relació molt mediterrània. Però el porró com a objecte de vidre així, només aquí.
Home, hi ha hagut una cosa important amb això, que és aquest paper, diguem-ne, que ha jugat el vidre català, no? Els mestres vidriers i l'accent de tradició, no? del país.
Exacte, això és una cosa clau. Volia afegir una cosa sobre porró, perquè crec que és interessant, perquè ajuda a explicar aquesta cultura. El porró era una mesura de bum-bum, que va desaparèixer amb el sistema mètric decimal, que feia més o menys, ara, uns 900, prop d'un litre. Per tant, el porró, un porró era quasi un litre. Per tant, ens va costar poc adaptar els altres objectes. Tu havies anat a comprar llet a la cantina. Tu te'n recordes que parlàvem del petit?
Sí.
El petit era la quarta part d'un porró, però que el vam reconvertir, el petit, en un quart de litre, que ara es fa servir a vegades.
El petit, el petricó...
Tot això. Exacte. Però el petit era un quart de litre, dos petits, Doncs el sistema mètric decimal, el porró sí que costava molt, però no era això. Però el que passa al porró, les tavernes en deien així, perquè t'hi posaven un porró i et cobraven un porró, n'hi havia que eren de, no ho sé, de menys d'un litre. Per cert, a les tavernes hi havia 3 brocs. El broc molt gruixut, el broc molt prim, el broc més gruixudet i el broc prim. Del broc prim, que jo el reivindico, però no molt prim, va molt bé per tastar. El broc més gruixut crec que raja baixa, però el broc de taverna rajava perquè la gent bevés molt, s'engatés, i com més s'engatava, més bevia i més consumia i més pagava. Això també. Imagina't.
Clar, aquí hi ha una cosa important. Escolta'm, si ara volguéssim comprar un porró, allò, fet i fabricat a Catalunya, on t'hauríem d'anar? Perquè, clar, això és...
Fet i fabricat a Catalunya, aquí, a Vimbodí. Fet i fabricat a Catalunya, a Vimbodí. En aquests moments, crec que en aquests moments els hi queden 6 porrons.
Què dius ara?
Sí, i que ja no es poden comprar.
Home, així com ho fareu?
Quan els he comprat jo, n'encarregues de nous.
Ah, bueno, s'han d'encarregar i s'ha agafat.
Sí, sí, sí.
Ah, bé, bé, bé. Una cosa important és això que parlaves de la litúrgia, diguem-ne, del porró a la taula catalana, no? Perquè, clar, aquí hi ha una cosa important. Avui en dia tu vas a moltes cases de Catalunya, sobretot de les ciutats, i no per desmereixer-ho, però difícilment quan vas a una casa ara et conviden a un raig del porró de vi, a una galeta, això. Una cosa que a pagès sempre s'ha fet, a les taules sempre hi havia el porró, hi havia el citrell, hi havia un plat amb fruits secs, amb nous...
Oh, mira, és veritat, sí, sí.
I la caixa de galetes tancada, no? Ostres, això no haurien de recuperar-ho.
I no era caixa de galetes tancada perquè no l'agafessin, sinó que era tancada perquè no remullessin.
Clar.
Perquè si no quedava amb l'humitat, quedaven remullides. Això, de fet, va quedar arraconat a la ruralia, però hem de pensar que el porró neix a les zones urbanes, vull dir, neix a Mataró, neix a Barcelona, d'acord que hi ha Vimbodí i Palau de Vidre, però és una zona, és una cosa urbana i de tavernes n'hi havia tot arreu. El que passa, va quedar arraconat allà, perquè ja saps que l'acceleració de la ciutat sempre hi ha hagut més moviment, més intercanvi, hi ha hagut, exacte, i ha provocat més canvis i més substitucions. Però el primer lloc que va desaparèixer va ser a les ciutats, és veritat, i sobretot a la gran ciutat de Barcelona, però allà on més va desaparèixer no va ser com a ciutat Barcelona, sinó a les zones nobles. Hi ha una cosa que també ho documento, que és que els primers que rebutgen el porró i que no els agrada són els senyors. Per exemple, tu llegeixes el Baró de Maldà i ja al començament del 19, final del 18, començament del 19, hi ha tres o quatre cites que diu que el porró no et li fa peça. I vas veient que hi ha gent que no li fa peça. El porró, perquè el troba vast, el troba massa popular, el troba massa rural, que dius tu.
Escolta, creus que hi ha un vi determinat per beure un porró o una altra pregunta?
Jo crec...
Creus que hi ha algun vi que és millor un copa que un porró?
Jo crec que els vins, aquests vins que en diuen de guarda, són millors per beure'ls en
copa.
A beure'ls en copa.
Per tant, tota la resta...
No? Jo crec que sí, que els pots beure. L'important és que ragin bé, que tu el puguis paladejar, que el puguis degustar i que et quedi aquest postgust i aquest retrogust i aquest retronasal. Si tu aconsegueixes tenir retronasal, està bé. Si no en raja molt, si no en veus molt, està bé. Ara, si t'has de fotre un porró cada vegada, potser no.
A veure, hi ha la litúrgia per veure un porró, que a més, jo crec que aquesta seria una de les maneres, diguem-ne, d'instaurar que la gent jove, evidentment jo amb sentit comú i tot, sempre ho diem aquí, perquè el tema de l'alcohol és una cosa, diguem-ne, que és molt seriosa, però per agafar aquesta identitat, perquè la gent jove, diguem-ne, també en pugui tenir una casa, d'ensenyar a beure bé en porró. Quina és la millor manera per beure en porró? Perquè, clar, l'esquerra a la dreta, hem de beure, diguem-ne, molt, molt alçada de la boca, no? Ja ens fas un...
Jo crec que és una qüestió d'entrar-ho. És una qüestió d'entrar. Jo crec que beure en porró és bo. Una prèvia. Beure vi no és cap addicció, perquè estem bevent paisatge i estem bevent entorn i, a més, estem al costat de la gent que... molta gent que preserva paisatge. I, a més, forma part de la nostra cultura. L'emoció de beure un vi comença abans. No necessites beure vi per emocionar-te amb el vi. Quan arribes... Escolta'm, hem visitat... Un dia que vam anar a veure una tina aquí a Espolla, que és aquella gegant que té 100 i pico d'anys, no sé si te'n recordes. Quan entres i veus aquella tina, t'emociones veient la tina, no bevent el vi que hi ha a la tina.
Exacte.
Llavors, el vi, l'emoció del vi és una altra cosa, no és una addicció. Es beu vi perquè, a més, té uns gustos, uns retrogustos, uns records i unes emocions. Una vegada ens van fer veure un vi de Junois. Te n'has de recordar. A Cal Enric de Bianya, amb en Pito Roca, que va dir, treu les cadires d'aquí, que s'ha de veure el vi de Junois. Aquella ampolla de vi ens va durar 4 o 5 hores. Era un xarrupet. No anàvem a engatar-nos. Anàvem a... Encara el tens aquí al cap.
Sí, és sentit comú, record.
Ah, exacte. I amb el vi passa el mateix, perquè com veus... aquí tinc un vi de la bota aquella d'aquí dalt l'espolla. Com veus aquell vi, el veus a petits xarrups. No veus
Però allò t'ha de durar molt, i t'ha de durar dies. Doncs el porró té aquesta, et provoca això, que tu el beguis a poc i que el puguis deglutir i el puguis anar recordant, i a més el vas passant, què et sembla? No és per aprendre'n. Per aprendre'n, jo crec que ens hem d'entrenar, dic això, per aprendre'n, ens hem d'entrenar amb aigua. I pot anar, i crec que ha de rajar poc com aquest, ha d'anar a l'aire i anar paladejant. I has d'aprendre a fer una cosa que explica l'Agustí Encesa, que és el xerricà. Que hi ha, bueno, de fet, la gent que beu vi en copa, xerica.
Xerrupa, no?
Xerrupa, que fa airejar. Vull dir que no, ara digui... És que els que beuen són una mica d'allò, perdoni, els que beuen, els que tasten vi, si vostè anem mai a un tas de vi, veurà que tothom, des d'en Pitu Roca fins a l'Agustí Peris, fins al super sommelier del Ritz de París o de Londres, fan... Clar. Per tant, bueno, això... és exactament el mateix.
Clar, això els japonesos, quan prenen la sopa, ja ho fan, i aquí es veu com una cosa de mala educació, això és xerrupar.
Però, en canvi, tots els sommeliers del món, quan tasten un vi nou, ho fan. Per tant, si es pot fer amb vi, amb copa es pot fer amb porró, i a més, la gràcia de qui fa això amb porró vol dir que l'està paladejant, que l'està degustant, que va molt més enllà del simple fet de beure, perquè si hem de beure per passar la set, ja tenim l'aigua.
Escolta, ara que parlaves amb Vito Roca, tu creus que veurem mai el Cidia Can Roca que algun dels vins que posen al seu menú de degustació el serveix en porró?
Jo tinc l'esperança. En Pitu, que ja saps que aquesta honradesa va per davant de tot, la primera cosa que em va dir, que li vaig demanar l'opinió, diu, fotré un disgust, em diu. Diu, per què? Diu, perquè no m'agrada gaire el porró. Però el dia que vam presentar el llibre ja li començava a fer una mica de xera. Jo crec que sí que veurem porró.
Algun dia ho farem.
Però jo crec que no trigarem pa molt.
Esperem que sí. Escolta'm, Salvador, si haguessis de resumir una frase el que significa per tu el porró, quina frase seria?
El porró és l'instrument més generós, més comunitari, menys individualista per veure, per compartir i per disfrutar de la gent i del vi, clar.
Diuen que beure amb porró és un acte de confiança. Quan el vi vola pel broc, també hi vola la complicitat. A Catalunya hi ha objectes que expliquen qui som i el porró n'és un dels més clars. Una copa col·lectiva, una manera d'entendre la taula i la vida. Avui amb en Salvador García Arbós, que li ha dedicat aquest llibre ple de memòria, ironia i estima per la litúrgia del menjar compartit. Avui n'hem parlat aquí a la Fonda i esperem que ara ens ensenyi bé com es fa un bon clop d'aquests de porró. Com li dius tu? Titiu? Perquè allò que ens vam inventar com a joves, no? Els titius...
Titiu. No, no, això està documentadíssim ja des de... Si tu et mires el... No sé si et sembla que és... El Baró de Maldà parla al costat de Vic de titius.
Doncs mira, farem un
bon titiu.
A veure... Mira, un titiu i dos titius, no?
La Fonda.
Parada i Fonda. Els millors restaurants, hostals, bars i cases de menjar són aquells on els plats són plens. I quan dic plens, vull dir plens de vianda bona, d'història, principis, amor, passió i coneixement. El xup-xup de la paciència i de la memòria, la parsimònia d'allò conegut i reconegut, el bon tracte i la bonhomia, i el patir, dormir poc i cridar molt, i allò cru, pastat o passat que t'ha ensenyat, l'estratègia, el tempo i el límit, unes bones mans, un grapat d'aprenentatge etern, una bona dosis d'humilitat i totes les bones intencions maridades amb assajos i fracassos. Si trobeu un lloc així, no ho dubteu. Digueu, compartiu, difoneu i aneu-hi, sempre més allà, Parada i Fonda. I cada cop que escolteu Parada i Fonda, penseu en Pep Noguer, en aquest programa i potser en mi mateix. I no ho dubteu, Parada i fonda. Parada i fonda.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase fantàstica d'un anònim que diu: cuinar és com escriure. Cada ingredient és una paraula, cada plat una història. Per això a la fonda ens encanten les històries. Les històries de cuina i de sabor. Esperem que us hagi passat bé i que ens tornem a trobar aquí a la fonda de Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.